Bon dia, són les 8.
Bon dia, deixeu-nos tapar a la tarda. El pas d'un front portarà tramuntana i algun ruixat a partir d'aquesta tarda.
Molt bon dia, són les... Molt bon dia, avui és divendres, en aquest cas ja 25 de novembre. Ja esteu escoltant el Supermatí, l'informatiu de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. Un informatiu que avui us destacarem diverses qüestions en aquest matí de divendres, que estem esperant també a veure si poden arribar algunes precipitacions i que també aquestes són sempre algunes de les qüestions que sempre esperem. Recordem que ara mateix, si fem un repàs a la previsió meteorològica, ara en aquests instants tenim una temperatura de 9,3 graus a la Bisbal, 9,5 a la Tallada d'Empordà, 10 a Torroella de Montgrí, 11,3 a Palafrugell i també 11,9 en aquest cas a Castell d'Aro. Una supermatí que començarem també recordant i saludant a tota la gent que fa possible aquest espai. Començarem saludant en Rafael Corbí. Rafael, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També saludarem en Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Saludarem a la Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també saludarem a l'Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Saludar tot l'equip d'aquest programa, el que farem serà començar amb el repàs de titulars. Començarem recordant que la regió policial de Girona ja ha atès 1.635 víctimes per violència masclista en l'àmbit de la parella i familiar. Maria.
Després de l'aprovació i l'impacte de la polèmica Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, més coneguda com la Llei del CSI, arriba un altre 25 de novembre. Durant aquesta jornada se celebra el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. I tot i que aquesta jornada se celebra des de l'any 1999, la línia de telèfon d'atenció contra la violència masclista no ha deixat de sonar durant aquest 2022.
Avui és el 25è Dia Internacional contra la Violència Masclista i s'han organitzat actes per commemorar-ho arreu del Baix Empordà, Anna.
Un dia en què arreu del món es recorden a les víctimes de la violència masclista i es fan actes per recordar que aquesta violència envers les dones encara és present en molts àmbits de la societat. Per això al Baix Empordà s'han organitzat des de tallers fins a actes institucionals o concerts de caire feminista. De seguida el repassem.
En aquesta qüestió, recordem que Palafrugell està organitzant diverses activitats amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Aquestes activitats inclouen una exposició, una instal·lació, tallers o també una encesa d'espelma, entre altres. Després les repassarem amb més detall.
El passat juny, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en aquell moment sota la batuta de Jordi Puigneró, va aprovar un estudi per comprovar la viabilitat d'un futur tramvia que unís les principals poblacions de les comarques gironines i la Costa Brava.
I Verges es torna a quedar un any més sense el nou Institut Escola Maria.
L'Ajuntament de Verges fa 12 anys que treballa per la construcció d'aquest nou institut escola. Aquest és un projecte que es treballa de manera conjunta amb la comunitat educativa i els ajuntaments de l'àrea d'influència, amb la necessitat de desencallar una situació que, afirmen en un comunicat, ja comença a ser d'emergència.
I canviem de qüestió perquè, en aquest cas, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter restringirà la pràctica d'escalada. Anna.
L'objectiu és preservar la biodiversitat, especialment les aus que hi habiten. La regulació s'ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors i escaladores com amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
I canviem de qüestió perquè Palamós aprova un pressupost municipal de 31,7 milions, Anna.
En el ple d'aquest dimarts 22 de novembre es va aprovar el pressupost per l'any 2023. D'aquests 31 milions, 6 es destinaran a inversions. També s'ha incrementat el sou dels treballadors públics i han apujat les despeses referents a subministraments o manteniments.
I Carles Sanz arriba avui al Teatre Municipal de Palafrugell. Rafael.
Aquest divendres ens visita Palafrugell un dels personatges més típics, característics i estimats de la nostra Catalunya teatral. És en Carles Sanz, un dels tres membres del Tricicle. En Carles Sanz ens explica en aquest divertit monòleg tots els secrets d'una companyia tan entranyable i estimada com el Tricicle.
I ampliem altres qüestions perquè tenim una jornada emotiva i d'alta qualitat aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell. I a més també, Rafael, és per una bona causa.
Audició d'havaneres, de música tradicional i de cant de taverna aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell. I a més, són havaneres solidàries a favor de la Oncolliga. Jornada emotiva, sens dubte, i d'alta qualitat aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell per una molt bona causa.
I ara ja en el repàs esportiu, tenim avui l'agenda esportiva del cap de setmana. Comencem parlant del corredor Mató Palafrugell. L'equip d'hoquei patins Baix Empordanès va aconseguir per fi la seva primera victòria a l'hoquei Lliga Plata, Sergi.
En el tercer partit jugat aquesta temporada a la segona categoria de l'hoquei estatal, el corredor Mató es va imposar per 2-3 a la pista del Manlleu. Amb aquest triomf, el corredor Mató escala fins a la novena posició a l'espera de continuar jugant els partits que encara té pendents. El proper, aquest mateix dissabte, contra les Roces.
En el futbol, partit complicat a casa d'un Palamós, necessitat de punts, Sergi.
Els blau i grocs reben un Can Gibert que és tercer amb 15 punts i que no serà un rival còmode. Però les urgències palamosines fan que puntuar sigui poc menys que imperatiu i més jugant al municipal.
I encara en futbol, la segona catalana, el Calonge jugarà amb l'únic objectiu dels 3 punts.
Contra un rival propici, recordem que el Cassà és QE amb només 2 punts i jugant a casa, els calongins volen assegurar la victòria per no despenjar-se.
I el Bisbal Bàsquet visita la pista del Joventut B.
Els jugadors entrenats per Carles Rofes, que van perdre a casa contra el Castelldefels per només 2 punts en l'anterior jornada, esperen rescabalar-se davant del filial del Joventut de Badalona.
I el Bàsquet Girona davant una difícil sortida a la pista del Baskonia.
El Bàsquet Girona necessita recuperar-se el més aviat possible del seu erràtic camí en aquesta ACB, on són tercers per la cua amb només 2 victòries.
Gràcies a tots per aquest repàs informatiu. Ara és moment de conèixer la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A les portes del darrer cap de setmana de novembre, quin temps farà?
Avui un cel més ennuvolat a partir de migdia i tarda i temperatura una mica més baixa. El pas d'un nou front ens portarà un temps més inestable a tarda i pot ploure en forma d'algun ruixat localment que pot anar acompanyat de tempesta, tot i que acumularem quantitats entre minces i poc abundants al Baix Empordà. A la tarda també reforça el vent de component nord, una tramuntana que provocarà mala mar, amb maregassa i onades de més de 2,5 metres fins demà al matí. Dissabte al matí s'aniran calmant i desapareixent la tramuntana, encara amb forta maror a l'inici del dia, i l'ambient serà més fred a primera hora amb una mínima de 4-6 graus i una temperatura màxima de fins a 16 graus. A la tarda alguns núvols prims que també ens poden acompanyar diumenge, però en general el cap de setmana serà força assolellat. De cares a dilluns arriba una pertorbació que pot portar una mica més de pluja.
I ara serà moment de repassar alguns altres titulars, algunes altres informacions d'interès general, com per exemple que el Congrés aprova la passada mitjanit la derogació del delicte de sedició, i és que passaven 3:15 de la matinada quan el Congrés de Diputats va aprovar el primer pas per derogar el delicte de sedició. Va ser amb 187 vots a favor, 155 en contra i 6 abstencions. La majoria de la cambra va aprovar la proposició de la llei del PSOE i d'Unides Podem per reformar el Codi Penal, eliminar el capítol del delicte de sedició i modificar el de desordres públics. Recordem que aquesta votació es va fer d'un en un amb els diputats drets i en veu alta, una exigència imposada pel Partit Popular. També en l'àmbit polític, Sánchez va aprovar els pressupostos al Congrés i encara un final de legislatura més còmode. El Congrés dels Diputats ho va aprovar i recordem que el projecte va comptar amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, tot i que els seus 13 diputats no eren necessaris perquè tiressin endavant. El Tribunal General de la Unió Europea ja ha començat a estudiar la immunitat de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Va ser aquest passat dijous a Luxemburg que va arrencar la vista que marcarà el futur dels 3 eurodiputats de Junts. Els magistrats van començar a estudiar la qüestió clau de la seva batalla judicial, la immunitat que els protegeix davant de qualsevol acció del Suprem espanyol que els pot extradir per jutjar-los a Espanya. I a més també acabarem repassant un dels titulars que ja fa molts de mesos que n'estem parlant, i és sobre aquesta sequera, i és que precisament ja estan en marxa l'ampliació de l'alerta per sequera a la conca del Ter Llobregat i a Darnius-Boadella, que arriba a 514 poblacions de 27 comarques, entre elles el Baix Empordà, i que afecta 6,7 milions de ciutadans. Aquestes restriccions d'aigua se centren en usos com ara el reg agrícola, que s'ha de reduir en un 25%, l'aigua per usos ramaders, que se'n redueix en un 10%, els industrials en un 5%, i els usos recreatius, que impliquin reg, en un 30%, com podria ser el golf, i després també hi ha altres qüestions que implicarien una reducció del 5%. Això sí, cal recordar que no afecten el consum domèstic, però evidentment sempre hem d'intentar d'estalviar el màxim d'energia, d'aigua en aquest cas, i també d'energia ara tot, perquè tal com tenim les factures, més val estalviar-ho tot. 3 minuts i arribarem ja a 9:15 d'aquest supermatí. I ara és moment del comentari d'opinió, que avui ens el porta en Xavi Cortadellas. Bon dia.
Coneixeu algun català que no estigui convençut que a la nostra llengua li queden 4 dies? M'ho diuen a tot arreu, i m'ho diuen ben convençuts, i m'ho diuen, esclar, en català, perquè com que aquest futur encara no ha arribat, de moment els catalans, així, en general, continuem parlant en la nostra llengua. Però que el català desapareixerà és segur, ben segur. No els hi discuteixi gens. No t'equivoquis, això és un fet indubtable. Quan us sembla que desapareixerà, els dic a vegades. Nosaltres potser no ho veurem, però els nostres fills en diuen... Els nostres fills, els demano. Jo els ho demano perquè molts dels que m'ho diuen no han tingut fills. Gossos o gats, sí, uns quants n'han tingut. Però de fills, de mitjana, entre un, cap i com a molt la parelleta. Sí, això és una part del problema, m'admeten. Els catalans tenim pocs fills. Ho rumien. Però només n'és una part, em diuen tot seguit. Que tal com va el món, tampoc no es tracta d'anar-hi portant gaires criatures. Què li passa al món, vull saber. I em parlen del canvi climàtic, de les guerres, de les crisis, del superpoblament i d'un munt de misèries que ja compto que no cal que els expliqui. Molts dels nostres pares, com he sabut, van viure la postguerra, els seus pares o els seus avis la guerra. Però tot això sembla que són minúcies. Res a veure al costat del que està passant ara. Què passa, doncs, amb el món? Desapareixerà també, els demano? Nosaltres desapareixerem, la nostra espècie, em criden. Doncs ja ho veuen. Temps a venir sembla que anirà desapareixent tot, tot. El català, el món, nosaltres, tot Catalunya, Europa... I per descomptat el Baix Empordà i l'Empordà de dalt i tota la resta. No em diguin que no ho sabien. I aquí m'aturo. Jo no els demano com sembla que serà el començament del final del món. No els demano tampoc si serà tot de cop o si començarà per un punt. Començarà, per exemple, per Palafrugell, potser, que és allà on sembla també que el català comença a acabar-se. Bé, jo ara ja els deixo. Facin el que vulguin, naturalment, però si em volen fer una mica de cas, mentre el català i el món no es van acabant, facin com jo i continuïn parlant en català amb tothom, que, com deia Wittgenstein en un dels seus tractats, allò que no podem solucionar, millor que tampoc no ens amoïni gaire. Que és el mateix que dir que qui dia passa, any empeny. I si volen que algú els doni millors arguments que jo per continuar parlant sempre la nostra llengua, vinguin a Indilletres, al pavelló Firal de la Bisbal, els dies 3 i 4 de desembre, hi haurà un munt de debats i tertúlies, algunes de les quals sobre el futur del català. I a més, hi trobaran concerts, teatre i una quarantena llarga d'editorials i de llibreries que no s'han assabentat encara del que passarà i que continuen editant i venent llibres en català. Si de debò pensen que ho tenim tan fumut, jo de vostès vindria a la Bisbal els dies 3 i 4 de desembre, al pavelló Firal, i us ho diria a tota aquesta gent. De passada, veuran quanta i quanta gent hi ha que s'equivoca.
Passa un minut del punt d'un quart de nou del matí. Comencem la part informativa d'aquest supermatí i comencem destacant que la regió policial de Girona ja ha atès 1.635 víctimes per violència masclista en l'àmbit de la parella i familiar. Després de l'aprovació i l'impacte de la polèmica Llei de la Garantia Integral de la Llibertat Sexual, més coneguda com la Llei del Sí és Sí, arriba un altre 25 de novembre. Durant aquesta jornada se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I tot i que aquesta jornada se celebra des de l'any 1990, la línia de telèfon d'atenció contra la violència masclista no ha deixat de sonar durant aquest 2022, Maria.
Segons dades del Departament d'Interior, la regió policial de Girona ha atès 1.332 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. En el que portem d'any han estat 160 les persones que han trencat la condemna i 1.178 han estat acusats de fets principals que no suposen el trencament de la condemna. Aquestes dades, a més, mostren que s'han detingut 514 persones, dues de les quals són menors d'edat. Finalment, el nombre de víctimes ateses ha estat de 1.375. Aquestes dades segueixen una tendència semblant a la de l'any 2021 i podria superar les dades de l'any passat a la regió policial de Girona. Durant aquell any es van atendre 1.556 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. L'any anterior van ser 209 les persones que van trencar la condemna i 1.362 van ser acusades de fets principals que no suposen el trencament de la condemna. Durant el 2021 es van detenir un total de 588 persones, una de les quals era menor. Així, el nombre de víctimes ateses per violència masclista en l'àmbit de la parella l'any 2021 va ser de 1.612 persones.
Però la violència masclista també es dona en l'àmbit familiar.
Durant aquests tres primers trimestres del 2022, a la regió policial de Girona s'han rebut 224 denúncies i s'han detingut 80 persones de l'àmbit familiar de la víctima, 6 dels quals són menors. Han estat 19 les persones que han trencat la condemna i 205 han estat acusats d'altres fets no relacionats amb el trencament de la condemna. En aquest cas, sí que hi ha hagut una víctima mortal a causa d'aquesta violència masclista en l'àmbit familiar, a part d'atendre 260 víctimes. Les dades de violència masclista en l'àmbit familiar durant el 2021 a la regió policial de Girona indiquen que aquest any també hi hauria una tendència a l'alça. Durant aquell any es van atendre 277 denúncies per violència masclista en l'àmbit familiar. L'any anterior van ser 30 les persones que van trencar la condemna i 248 van ser acusats de fets principals que no suposen trencament de la condemna. A més, durant el 2021 es van detenir un total de 97 persones, 6 de les quals eren menors. Així, el nombre de víctimes ateses per violència masclista en l'àmbit familiar va ser de 381 persones i es va registrar una víctima mortal.
Però hi ha altres tipus de violència que segueixen afectant les dones.
Un altre tipus de violència que afecta les dones, tot i que en menor mesura, són els matrimonis forçats. La regió policial de Girona ha atès 4 casos de matrimoni forçat, dues de les quals eren menors d'edat. Aquesta xifra es contraposa de manera alarmant amb la de 2021, en què no hi va haver cap cas de matrimoni forçat a la regió policial de Girona. I tot i que la mutilació genital femenina es relacioni amb la violència masclista en l'àmbit social o comunitari, el nombre de nenes ateses per aquesta pràctica a la regió de Girona s'eleva a les 6 enguany, la xifra més alta de Catalunya. Aquestes dades també són alarmants respecte a l'any 2021, quan la regió policial de Girona va atendre només un cas de mutilació genital femenina.
I amb motiu del 25è Dia Internacional contra la Violència Masclista, al Baix Empordà s'han organitzat tot d'actes i activitats. Aquestes activitats tenen l'objectiu de recordar que la violència masclista no només existeix, sinó que ho fa en molts àmbits més dels que ens pensem.
Exacte, i és per això que trobem molta diversitat d'actes en els municipis del Baix Empordà. A la Bisbal, per exemple, les activitats emmarcades pel 25N van començar ja fa uns dies amb la projecció d'un documental sobre la primera dona taxista d'Afganistan el passat 13 de novembre. Ara bé, el gruix principal d'activitat serà avui divendres. A les 12 del migdia, el grup de dones de la Bisbal organitza l'acció Performance Trencant Cordes amb la col·laboració de l'Institut de la Bisbal. Al mateix temps, com que els divendres se celebra el mercat setmanal, s'instal·larà un punt lila per detectar o denunciar situacions de violència. La programació continuarà demà, 26 de novembre, quan el grup de dones ha organitzat també un concert amb el nom Tranquila Celeste Canta Chabela. És un concert teatralitzat sobre la cantant mexicana Chabela Vargas, que va morir fa 10 anys aquest 2022. Serà a les 9 del vespre al Teatre Mundial.
I també hi haurà un acte a Torroella.
Serà un acte institucional. L'Ajuntament farà la lectura del manifest en un acte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, per lluitar contra la violència masclista que, segons apunten, ha afectat directament a 38 dones del municipi aquest 2022.
I seguim amb les activitats de Santa Cristina d'Aro.
A Santa Cristina també han apostat per organitzar diversos tallers. Un d'ells és el taller Reconstruïm-nos, que es farà avui mateix i que té per objectiu detectar possibles violències estructurals que afecten a les dones. Serà un acte a càrrec de Tània Libertat, que busca també donar seguretat, benestar i confiança a les assistents. Serà avui de 5 a 3 quarts de 7 de la tarda.
I Anna, què es farà avui a Sant Feliu de Guíxols?
Als dos municipis es farà l'acte commemoratiu amb la lectura del manifest a les 12 del migdia davant dels respectius ajuntaments. A Begú, després de l'acte, s'escriuran missatges en llaços de color lila que es penjaran a la tanca de l'edifici del consistori. A Sant Feliu de Guíxols els actes seguiran a la plaça de Salvador Espriu a la tarda. A partir de les 5 es faran tallers i activitats a càrrec del punt d'informació juvenil i Càritas. A les 6 de la tarda es tornarà a llegir el manifest i es farà una encesa d'espelmes i un minut de silenci.
I a Palafrugell també s'organitzaran diverses activitats en aquest 25 de novembre. Una d'elles serà l'exposició 25N al pati de Can Genís. S'oferirà una selecció fotogràfica per reafirmar que Palafrugell no és no i només sí és sí. La inauguració serà avui a les 12 del migdia i estarà organitzada per l'Espai Dona i el Punt Òmnia. Ho explica Sònia Piboles, aquí als micròfons de ràdio Palafrugell. Recordem Sònia Piboles de l'Espai Dona.
Tothom pot venir, tothom que vulgui, en aquesta hora, i a més hi haurà una lectura dramatitzada per part d'una actriu que es diu Carme Callol, que està basada en un llibre que es diu Trac també, d'una autora.
I també durant tot el dia es podrà gaudir de la instal·lació Posa't les sabates. Estarà organitzada per l'Espai Dona i l'Àrea de Joventut. Amb les sabates de dones es representaran tots els feminicidis que hi ha hagut en el darrer any.
Ai, sabates de dona, que estan pintades de color vermell, per representar, que representen tots els feminicidis que hi ha hagut des del 25 de novembre de l'any passat fins al 25 de novembre d'aquest any. I a més hi haurà un cartell amb el nom de la dona, l'edat, bueno, i hem volgut fer visible la punta de l'iceberg, no? Perquè només són les dades, és la punta de l'iceberg, i després a partir d'aquí doncs hi ha moltes altres dades que queden a vegades molt invisibles i moltes situacions que queden molt invisibilitzades.
Aquesta instal·lació serà a Plaça Nova i a les 10 del matí hi haurà el taller Autoestima i Efectivitat, Construïm Relacions Sanes. Anirà a càrrec de la psicòloga Imma Martí i és una activitat gratuïta. Les places ja estan totes omplertes, però hi ha una llista d'espera per possibles baixes. Les inscripcions es poden fer a través del correu espaidona@palafrugell.cat.
És un taller que es diu Autoestima i Efectivitat, Construïm Relacions Sanes. L'hem volgut fer en positiu i el durà a terme la Imma Martí, que és psicòloga del CAP, no? de benestar comunitari emocional, no?
A dos quarts de 6 de la tarda es farà la 13a encesa d'espelmes i els parlaments de les entitats municipals a Plaça Nova. Com dèiem, hi haurà parlaments, però també hi haurà música i la il·lustració d'Anna Grimal.
Hi haurà dues persones que conduiran l'acte, que en aquest cas és la Guatifa Mitaix i en Nacho Pasqual, que havia estat director del CAP. I aquí el que farem és convidem a tothom perquè volem d'alguna manera fer visible el projecte que hem dut a terme amb joventut durant molts anys, que hem fet una cançó i un videoclip. aquest any el que farem és fer visible aquest projecte i vindran diferents artistes que han participat durant tots aquests anys a cantar doncs, les cançons i a fer visible doncs, aquest projecte.
El pròxim dimecres 30 de novembre tindrà lloc el taller d'autoprotecció per dones a la sala polivalent de la Sauleda. Les inscripcions són obligatòries i l'impartirà Fabià Bataller,
que és un instructor del sistema d'autoprotecció integral femenina. Tindrà lloc al local social de la Sauleda i si les persones es volen inscriure, les dones es volen inscriure, han d'enviar-nos un correu a l'Espai Dona, espaidona@palafrugell.cat.
Per altra banda, aquest diumenge ja es va fer una visita guiada al Museu del Suro, anomenada Generacions Silenciades. El dilluns va tenir lloc al Club en Femení tot el que en Valja Educa dins de Rupi Caur amb la coordinació d'Amàlia Valderrama i Montserrat Colomer. Per acabar, cal recordar que des de l'Espai Dona s'ofereix informació d'interès per dones, a part també d'altres activitats, com poden ser les activitats de sensibilització als centres educatius. A més, també inclou l'espai LGTBIQ+. La Generalitat estudia el projecte d'un possible tramvia a la Costa Brava. El passat juny, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en aquell moment sota la batuta de Jordi Puigneró, va aprovar un estudi per comprovar la viabilitat d'un futur tramvia que unís les principals poblacions de les comarques gironines i la Costa Brava. Maria.
La partida de licitació és d'uns 430.000 euros, segons explica el diari Ara. L'empresa encarregada de fer aquest estudi ha de redactar les anàlisis d'aquest possible projecte en un termini d'un any com a màxim. De moment, però, l'estudi encara no ha començat a causa de les remodelacions que hi ha hagut en el govern i que han afectat en el Departament de Territori que ara dirigeix Juli Fernández. L'entitat ciutadana Tren Tram de la Costa Brava ha presentat una proposta de projecte pel futur tramvia gironí. El traçat seria de 144 quilòmetres i connectaria les principals poblacions del Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Hi hauria dues seccions, la primera d'uns 69 quilòmetres de nova construcció i que estaria ubicada entre el Baix Empordà i la Selva, i la segona d'uns 26 quilòmetres on s'aprofitarien les actuals vies de Rodalies de Catalunya Renfe amb la intenció d'afegir-hi un nou tercer carril.
Verges es torna a quedar un any més sense el nou institut escola. L'Ajuntament de Verges fa 12 anys que treballa per la construcció d'aquest nou institut escola. Aquest és un projecte que es treballa de manera conjunta amb la comunitat educativa i els ajuntaments de l'àrea d'influència, amb la necessitat de desencallar una situació que afirmen en un comunicat que ja comença a ser d'emergència, Maria.
El poble de Verges té una escola de primària que està pensada per una línia, però que a causa del progressiu augment d'alumnat ha passat a ser de dues línies. Aquest augment d'infants i l'envelliment de l'escola, que porta quasi 50 anys de funcionament, fa que les instal·lacions actuals no siguin les més òptimes. L'alumnat de Verges representa el 30% del total del centre i el 70% restant forma part dels pobles dels voltants. L'Ajuntament de Verges hi posa tots els esforços per mantenir el centre i anar-lo adaptant. Tot i això, es troben en constants dificultats a causa d'unes instal·lacions velles que contínuament fa que apareguin problemes en el funcionament del dia a dia. A més, a l'escola hi falten espais, s'aprofiten passadissos per guardar jocs i llibres, s'ha anul·lat l'aula d'informàtica, l'aula de música i la sala de mestres per poder-hi ubicar les noves aules addicionals i no hi ha prou aules ni espais per fer desdoblaments de grup de treball i reduir ràtios. A més, els docents han de fer tota la seva tasca que va més enllà de l'horari lectiu en unes condicions de gran precarietat. Opten per treballar com poden i quan poden a les aules. Tampoc no poden compartir el temps de descans ni els àpats en cap espai que faciliti la relació i la interacció. A més, no hi ha despatxos per fer entrevistes amb els pares, no es compleixen les ràtios de lavabos per quantitat d'alumnes i docents del centre i per tots aquests motius l'Ajuntament ha hagut de cedir els darrers anys els espais dels anomenats pisos dels mestres per ubicar-hi unes noves aules, així com l'ús de la sala de lectura. D'altra banda, fa més de 10 anys que l'institut està en barracons a gairebé un quilòmetre de distància i això fa impossible desenvolupar el projecte educatiu amb total normalitat.
Tot i això, Verges es queda sense l'institut escola.
A finals de 2016, l'Ajuntament de Verges va iniciar tot un seguit de reunions amb el director dels serveis territorials de Girona per analitzar la situació i fixar un horitzó per tal de posar fil a l'agulla a la construcció del nou centre educatiu. Des de llavors han passat 4 consellers d'educació i 3 directors de serveis territorials. Un dels punts que va remarcar des del Departament d'Educació al Consistori de Verges va ser que els terrenys municipals s'havien de regularitzar i fer el procediment per tal de cedir-los al Departament d'Educació. Durant aquest temps, l'Ajuntament ha anat fent aquesta feina i, paral·lelament, han anat fent trobades amb la comunitat educativa i els ajuntaments dels municipis del voltant per tal de fer el seguiment de la situació.
A més, des del Departament d'Educació ja havien admès que la situació a Verges és força urgent.
Per això calia agilitzar els tràmits per tal que el municipi estigués a la propera llista de centres de nova construcció. Aquest passat mes d'octubre va sortir un comunicat al govern de la Generalitat anunciant un acord de govern on s'informava de l'ampliació i construcció de nous centres educatius arreu del país. La sorpresa va ser que Verges no sortia a la llista. L'equip de govern i la comunitat educativa van demanar hora d'urgència amb el director dels serveis territorials de Girona, el senyor Adam Mañé, per tal de saber què havia passat. Es van atendre el dia següent i després d'una llarga reunió se'ls va informar que els motius pels quals no han sortit en llista de centres de nova construcció d'enguany van ser concretament dos. El primer per un tema de pressupost, ja que de les 47 noves construccions previstes se'n faran 21. I el segon per un tema de documentació de la cessió de terrenys que es troba bloquejada al registre de la propietat i sense aquesta documentació no es pot avançar. De la reunió, expliquen en el comunicat, van sortir amb el compromís real que el proper 2023 l'Institut Escola de Verges seria prioritari. La cessió de terrenys es va aprovar per ple municipal al setembre del 2021 i a inicis de 2022 ja s'havia entregat tota la documentació. Cal esmentar que l'inici de l'expedient és del 2010 i que des de llavors no es va finalitzar mai la tramitació. I al fer tant de temps, s'han hagut de demanar informes i documentació actualitzada a diferents organismes. Una vegada entregada tota la informació actualitzada, al febrer de 2022, el Departament d'Educació va requerir al consistori que calia fer una modificació a la superfície del terreny que es posava a disposició per a la construcció del nou institut escola. Aquest fet va comportar haver de fer de nou tot un seguit de documents. A hores d'ara només resten a l'espera que el registre de la propietat faci la notació pertinent i es pugui desencallar d'una vegada per totes el tema.
I com us explicàvem, avui se celebra el Dia per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Hi ha serveis que creen les administracions o altres organismes que serveixen per acollir i donar suport a les dones, tant si han patit violència com no. Un d'aquests serveis és el Servei d'Informació i Atenció de les Dones del Consell Comarcal. Avui ens visita al Supermatí la responsable de l'àrea del CIAT, Neus Gómez. Molt bon dia, senyora Gómez, com està?
Bon dia.
Avui, com dèiem, és aquesta data, aquest 25N, i m'agradaria saber quina és la funció que té el Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
A veure, els serveis d'informació i atenció a les dones són uns serveis, com diu la paraula, adreçats a les dones, que també poden ser la porta d'entrada de dones que estan vivint doncs, situacions de violència. No? És un servei doncs, on es pot orientar les dones en qualsevol matèria, ja sigui de salut, de treball, d'habitatge, i llavors dins del servei hi ha una oferta que va com a fer assessorament jurídic per qualsevol qüestió i també suport psicològic. I a partir d'aquí bueno, es valora la situació de la dona i se la pot derivar a recursos especialitzats, si cal, en el tema de violència a la comarca. Tenim una xarxa de l'àrea d'atenció a les famílies on poden tenir suport psicològic i orientació per seguir un procés de poder sortir d'aquestes situacions.
Organitzen també activitats en els municipis?
Sí, perquè, el Baix Empordà, de fet, hi ha tres CIATs, el de Palafrugell, el de Sant Feliu de Guíxol i el comarcal, que dona atenció a la mesura que podem a la resta de municipis. Llavors, una de les parts que toca al CIAT és fer una funció pedagògica i de sensibilització, perquè tot el que refereix a la violència masclista, el que hi ha rere fons és tota una base social i educativa que hem d'anar treballant perquè cada cop hi hagi més conscienciació i que la població en general pugui col·laborar tenint una percepció diferent de com funcionen les coses i podem tenir una miqueta una visió més de captar el que en un moment no es considerava violència i que realment són violències i desigualtats vers les dones. Llavors es fan tallers, es fan xerrades als instituts, cada municipi, bueno, els CIATs, fem funcions d'aquestes, però després als municipis i altres departaments, perquè es treballa amb transversalitat, des de l'àrea de joventut o diferents àrees, es treballen específicament doncs, instruments i per ajudar i per fer aquesta tasca pedagògica de sensibilitzar tota la població.
Per tant, entenc que hi ha el suport, és a dir, totes les administracions.
De fet, els CIATs estan contemplats a la llei per la erradicació de violència masclista com un recurs que és generalista i que es porta d'entrada i també de detecció de situacions de violència. I té una tasca doncs, també de pedagògica, de sensibilització i de donar serveis a les dones.
Fa molts anys que existeix el CIAT?
A veure, els CIATs van començar a establir-se a través de... Bueno, no era un conveni, a través de subvencions. Cap a 2007, aproximadament, van començar a constituir-se la xarxa de CIATs. Després això s'ha anat transformant i ara justament estem amb la creació del nou Departament d'Igualtat i Feminismes. S'està, d'alguna manera, reordenant com han de ser els CIATs, perquè en el seu moment cada territori donava resposta a les demandes que tenia i ara sembla que bueno, hi ha una aposta ferm per transformar-los d'alguna manera i que tots funcionem d'una mateixa manera. Llavors ja hi ha una trajectòria d'anys i ara estem allò com s'ha acabat de fer una revisió per començar a reestructurar una miqueta les funcions i els serveis que s'oferiran no només en un territori, sinó en tots els territoris de Catalunya.
Ja abans d'anar acabant, són moltes les dones que s'apropen per rebre els seus serveis?
A veure, mira, jo ara tinc aquí, jo només tinc dades de d'aquí al Consell Comarcal. El 2021 es van atendre 191 dones, llavors psicològicament 78, i es van fer 392 atencions, i es van fer sessions grupals amb tallers amb dones, i després també els d'assessorament jurídic es van atendre 73 dones. Llavors, dones que van venir que estaven patint violència van ser 68, però això és poc ajustat a la realitat, perquè a la comarca tenim el servei de l'àrea d'atenció a les famílies, que és d'on el servei especialitzat d'atendre a dones en situació de violència. I l'any passat, per exemple, que és un servei comarcal que abasta gairebé tota la comarca, a excepció de Sant Feliu de Guíxols, es van atendre 358 famílies on hi havia violència. No? I llavors es van fer més de 5.000 intervencions d'atenció, de visites programades, i bueno, una miqueta és perquè comencem a adonar-nos de fins a quin punt les dades a vegades ens fan prendre consciència de l'abast del que significa aquestes situacions i a veure si comencem tots a replantejar-nos com podem contribuir perquè això un dia deixi d'existir.
Exacte, moltes gràcies, Neu Gómez, en aquest cas la responsable de la Servei d'Informació i Atenció de les Dones del Consell Comarcal. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia. Nosaltres seguim al Supermatí, ara que són 2:15 de 9 del matí. I canviem de qüestió. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter regularà l'escalada a l'interior del parc per preservar-ne millor la biodiversitat, especialment les aus que hi habiten. La regulació s'ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors i escaladores com també com amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Maria.
Els penya-segats del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter són una zona ZEPA, és a dir, d'especial protecció per les aus. Hi crien un conjunt d'aus protegides com ara l'àguila cuabarrada, el falcó pelegrí, el duc i el corb marí emplomallat. Així mateix també s'hi localitzen plantes de molt interès i protegides. La pràctica de l'escalada pot alterar el seu cicle vital, ja que són aus sensibles que busquen llocs de cria tranquils i inaccessibles. Per evitar la pèrdua de la zona de nidificació i recuperar les poblacions, es delimitaran una sèrie de zones regulades on només es podrà escalar fora del període de nidificació. Al mateix temps, hi haurà altres zones lliures d'escalada on es podrà escalar tot l'any. A la resta del parc, la pràctica de l'escalada estarà prohibida. Tant per fer ús de les zones de lliure escalada com de les zones amb una regulació temporal, no caldrà demanar cap autorització específica sempre que es respecti la normativa. Sí que caldrà una autorització prèvia en cas que es vulguin obrir noves vies d'escalada. Així mateix, per vetllar pel compliment de la regulació i avaluar el seu funcionament, s'ha creat una comissió específica on hi ha integrants representants del Parc Natural, d'entitats i agrupacions excursionistes i del cos d'agents rurals.
La sessió plenària de l'Ajuntament de Palamós, realitzada aquest dimarts, 22 de novembre al vespre, va aprovar el pressupost municipal de 2023, que suma un total de 31,7 milions d'euros. L'aprovació del document pressupostari del 2023 va comptar amb els vots favorables de l'equip de govern i, en aquest cas, en contra dels grups de l'oposició.
El pressupost pel 2023 està condicionat principalment pel reincrement del sou dels treballadors públics derivat dels acords adoptats a nivell estatal, també per la puja de les despeses referents a subministraments o manteniments i per la congelació de totes les taxes i impostos municipals seguint la tendència dels darrers anys. Malgrat aquests increments, l'Ajuntament defensa que es continua apostant pel servei a les persones. En aquest sentit, destaquen projectes com els d'acompanyament a persones en risc d'exclusió social o els programes per fomentar el lloguer tot l'any. En total, dels 31 milions d'euros se'n destinen 6 a inversions. Alguns dels projectes que s'impulsen des d'aquest capítol són les obres d'urbanització de la Fosca, del barri de la Rutlla Alta o del barri de la Platja.
Carles Sant serà avui al Teatre Municipal de Palafrugell. Rafael Corbí.
Aquest divendres ens visita Palafrugell un dels personatges més típics, característics i estimats de la nostra Catalunya teatral. És en Carles Sants, un dels tres membres del Tricicle. En Carles Sants ens explica en aquest divertit monòleg tots els secrets d'una companyia tan entranyable i estimada com el Tricicle. Per fi sol és com un making-of de la vida del Tricicle basat en fets reals, que farà riure tots aquells que vulguin saber més d'una companyia que forma part de la memòria emocional del nostre país. Per fi sol no és únicament un monòleg, és un espectacle que combina el que es diu i com es diu a través del gest i la paraula de Carles Sants, el qual perfila una galeria de divertits i entranyables personatges. La seva expressivitat gestual i les seves històries faran gaudir a tots els tricicleros. Carles Sants.
Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar, no paro de parlar. El Josep Pla va dir una vegada sobre les anècdotes, va dir: al ser humà el que més li agrada de la història són les anècdotes. I això és cert, perquè quan una anècdota és molt divertida i molt bona, s'explica d'una manera molt divertida i es coneix el protagonista, que en aquest cas sóc jo, la història fa riure molt. El que us puc assegurar és que vinc d'un èxit continuat a Barcelona i ara m'agradaria molt tenir-lo aquí, a Girona. Hora i mitja de riure sense parar. Us espero.
Per fi sol és un espectacle que ens porta temporada alta i també es representa a Girona, a Torroella i a Puigcerdà. Les entrades per la funció de Palafrugell, que serà aquest dia 25, aquest divendres 25 a les 8 del vespre, estan disponibles a la web de temporada alta.
Jornada emotiva i d'alta qualitat aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell. I a més, en Rafael, és per una bona causa.
Audició d'havaneres, de música tradicional i de cant de taverna aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell. I a més, són havaneres solidàries a favor de la Oncolliga. Jornada emotiva, sens dubte, i d'alta qualitat aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell per una molt bona causa. El concert, recordem, és a favor de la Fundació Oncolliga Girona, Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer. S'hi uneixen els tres integrants d'Arjau, a més de la veu camaleònica de la Neus Mar. El grup Arjau, integrat per en Jordi Grau, en Jordi Robau i en Josep Maria Batlle. En Jordi Grau ens recorda com participen amb aquesta cantada solidària.
Hola, Rafael, doncs sí, doncs com tu bé dius, una cita que ja tenim anotada al calendari des de cada any. Molt contents de col·laborar doncs amb una causa com és la l'ajuda als malalts de càncer a través de l'Oncolliga Palafrugell i de Girona. Diria que fa gairebé 20 anys o més de 20 anys que fem aquesta cantada i que nosaltres hi col·laborem. Nosaltres creiem que és molt important poder ajudar els malalts i les seves famílies i doncs, si nosaltres amb la nostra música doncs, podem ajudar, estem encantats de poder-ho fer, no? I de portar el nostre repertori per recaudar alguns diners i per aquesta bona causa.
El grup Arjau va ser fundat com a duet el 1997 i tenen un repertori tradicional, però sense oblidar les creacions noves. Precisament del repertori d'aquest diumenge ens en parla en Jordi Grau.
Doncs, Rafael, doncs sí, doncs farem una mica el repertori que és habitual amb nosaltres, no? Les últimes novetats i també els clàssics de Tamariu, Llop de Mar, algun balset per canviar de ritme, la Xalana, el Vent i Vent, i llavors alguna sardana. Aquest any portem la sardana Calella, que és de Josep Martí Carà Bepes, la lletra, que parla de tot el litoral de Calella, començant pel Sant Roc i baixant per Port Pelegrí fins a arribar al Portbó. És una lletra molt bonica que va resseguint tots els racons d'aquesta Calella que tant ens estimem. I la música, doncs, evidentment, està a l'altura i la pot fins i tot superar en aquesta lletra, que és del mestre Ricard Viladesau. Bé, doncs, com deia, animar tothom a que vingui per aquesta bona causa i que hem de tenir el teatre ple i gaudir tots plegats per poder ajudar doncs, a tots els malalts i a totes les famílies. Vinga, una abraçada.
Jordi Grau també ens parla de la Neus Mar.
Sí, realment, Rafael, com tu dius, no? un plaer també fer estar amb la Neus, compartir escenari, col·lega de gènere, segur que cantarem alguna plegats, més d'una, sí, sí.
La Neus Mar no hi actuarà pas sola, sinó que ho farà en companyia. D'aquesta manera ens portarà també el seu excel·lent repertori.
Bé, per mi és molt important estar diumenge al Teatre de Palafrugell i formar part d'aquestes avaneres solidàries a favor de l'Oncolliga Palafrugell. Per desgràcia, som molts els que d'una manera directa o indirecta hem viscut el càncer. I jo crec que hem de ser molts els que omplim el Teatre de Palafrugell. Assistir a un concert sempre és un moment molt enriquidor a nivell cultural i emocional, però aquest concert encara és més especial perquè unim música i solidaritat. Per tant, espero que complim el teatre de música i solidaritat i que Palafrugell doncs, faci aquest acte d'unió i de recolzament a l'Oncolliga i a totes les persones que estan passant per aquest procés tan, tan dur. Us esperem a tots.
Aquest concert de maneres solidàries començarà a les 6 de la tarda d'aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell amb Manjau i Neus Mar, i recordem que les entrades es poden comprar a palafrugellcultura.cat. La Neus Mar ens parla de la seva actuació d'aquest diumenge.
Aquest diumenge nosaltres aportarem doncs, la nostra manera de fer, el nostre segell. M'acompanyaran l'Emilio i la Sònia, dos grans músics, i oferirem un repertori de havaneres, però molt variat. Havaneres, boleros, alguna rumba, alguna cançó melòdica. Intentarem que la gent participi, que la gent canti amb nosaltres i que al final es converteixi en una festa en la qual tots en som protagonistes i que sortim del teatre amb el sentiment doncs, que ens ho hem passat molt bé i que hem fet un acte de solidaritat molt bonic.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, ja en recta final d'aquest supermatí, i avui, en el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana, comencem parlant del corredor Mató Club Hoquei Palafrugell. L'equip d'hoquei patins Baix Empordanès va aconseguir per fi la seva primera victòria a l'hoquei Lliga Plata. En el tercer partit jugat aquesta temporada, la segona categoria de l'hoquei estatal, el corredor Mató es va imposar per 2-3 a la pista del Manlleu. Amb aquest triomf, el corredor Mató escala fins a la novena posició a l'espera de continuar jugant els partits que encara té pendents. El proper, aquest mateix dissabte contra les Rozas, Sergi.
Osorio, amb 2 va ser el jugador més determinant dels baixempordanesos a Manlleu, i Marc Figa va sentenciar el partit amb un penal transformat a la segona part. Aquest partit corresponia a la primera jornada, un dels que encara tenia pendents el Palafrugell. I si bé els locals es van avançar amb un gol de Rouce, el xilè Osorio va remuntar per marxar al descans amb un 1-2 a favor. Al segon temps, el Martinelli a Manlleu va aconseguir l'empat a 2 gràcies a un gol de Biel Humà, però ràpidament el capità palafrugellenc Marc Figa va establir el 2-3 definitiu marcant un penal. Amb aquest triomf, el corredor Mató escala fins a la novena posició a l'espera de continuar jugant els partits que encara té pendents. Aquest dissabte, dia 26, jugarà a casa contra el Las Rozas, que és setè.
I en el futbol, partit complicat d'un Palamós necessitat de punts. Els blau i grocs reben un Can Gibert que és tercer amb 15 punts i que no serà un rival còmode. Però les urgències palamosines fan que puntuar sigui poc menys que imperatiu. I a més, jugant al municipal, Sergi.
El Degà és cué, amb només 6 punts. I ha d'estirar d'on sigui per començar a sumar si no vol veure's relegat a la zona de descens d'una manera inevitable. Diumenge, a les 12 del migdia, el municipal de Palamós ha de ser una olla bullint que empenyi els seus a començar a sortir del pou.
I encara en futbol, a segona catalana, el Calonge jugarà amb l'únic objectiu dels 3 punts. Contra un rival propici, el Caçà és QM, només 2, i jugant a casa. Els calongins volen assegurar la victòria per no despenjar-se.
La derrota de la setmana passada al camp del Tossa els va fer caure a la quarta posició. Però amb 16 punts, actualment només són a 4 del líder Tordera, que en té 20. Precisament el Tordera rebrà a casa el gironès Sàbat, que és penúltim, mentre que el Tossa anirà a jugar al camp del Farners, que és sisè. La Unió Esportiva Quart, per la seva banda, que és tercer amb 3 punts més que el Calonge, descansarà en aquesta jornada. Per tant, la Unió Esportiva Calonge no pot desaprofitar l'oportunitat de sumar 3 punts i continuar en la zona alta de segona catalana.
I el Bisbal Bàsquet visita la pista del Joventut B. Els jugadors entrenats per Carles Rofes, que van perdre a casa contra el Castelldefels per només 2 punts en l'anterior jornada, esperen rescabalar-se davant del filial del Joventut de Badalona.
Els badalonins, que han jugat 6 partits fins ara de Lliga EVA i compten amb 3 victòries i 3 derrotes, són onzens en la classificació. El líder en solitari és ara mateix el Llucmajor, que té 7 triomfs de 7 partits disputats. I a continuació ve un grup format per Vic, Platges Mataró i Castelldefels, que igualen a 6 victòries i 2 derrotes en 8 partits. Just després trobem el Sol Gironès Bisbal amb 5 victòries i 3 derrotes també en 8 partits. És, doncs, una bona ocasió per no desenganxar-se d'aquest grup capdavanter, però el Joventut B no serà un contrincant fàcil. El partit, diumenge, a partir d'un 6:15 de la tarda.
I per anar acabant el Bàsquet Girona davant d'una difícil sortida a la pista del Baskonia. El Bàsquet Girona necessita recuperar-se el més aviat possible del seu erràtic camí en aquesta ACB, on són tercers per la cua amb només 2 victòries.
Els vitorians són 6ens i, tot i que no estan signant de moment la seva millor temporada, són sempre un rival temible. A més, arribaran al partit amb la moral reforçada després de la seva clara victòria a l'Eurolliga davant dels Alguiris Kaunas per 20 punts de diferència. En principi, no sembla que la pista del Kirolbet Baskonia pugui ser el lloc més adient per fer-ho, però, sens dubte, els d'Aito han de jugar com si ja no tinguessin marge d'error, per no enfonsar-se més en la classificació. El maig es disputarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.
Moltes gràcies, Sergi. Gairebé 7 minuts per les 9 del matí.
Empordà imprescindible, amb la Sandra Bisba.
Exacte, per tant anem ja a saludar a la Sandra Bisba una setmana més. Molt bon dia.
Molt bon dia, Ferran. Què tal? Bon dia a tothom.
Molt bé, una mica intrigat per saber on ens portes avui.
Doncs mira, aquest cap de setmana us proposo de fer un plogging, que no sé si la gent està al cas de què és un plogging.
Jo ara anava a preguntar què és un plogging.
Doncs mira, el plogging és una pràctica que es va posar de moda a Suècia ja fa uns anys i que des del 2018 s'està practicant a molts països, que és una pràctica que combina exercici a l'aire lliure amb recollida de residus. I això pots fer-ho a peu, corrent, amb caiac, bussejant, fent paddle surf, snorkel, amb bicicleta, amb esquí, el que vulguis. Vull dir que és, tu tries l'esport i el que es tracta és que mentre vas caminant, corrent, nedant, el que sigui, que si te trobes doncs, residus els vagis recollint.
Que malauradament segur que ja podem avançar que se'n recolliran masses de residus.
Sí, el problema el tenim gros. Jo crec que tothom és molt conscient de que cada cop hi ha més residus, que cada cop hi ha més incivisme, menys respecte, i la veritat és que anem de mal en pitjor, i van intentar doncs conscienciar una mica a la gent, no? Primer, a consumir menys residus, segon, doncs, a no llançar-los a terra, i tercer, doncs, d'ajudar els que hi hagin a terra, doncs, a recollir-se. Una mica la idea seria aquesta.
Una activitat que ens deies que serà aquest cap de setmana, no?
Sí. És el primer plogging dins la Sureda. No sé, fa uns dies vam estar parlant de que havia sorgit aquest moviment que havíem creat de Recuperem les Torretes, val? Que és aquest vecín que està situat dalt del Puig de les Torretes aquí a Palafrugell, un pulmó verd, un espai fantàstic amb unes vistes meravelloses, i molt a prop de dues escoles, l'Escola Bassola i Mates i l'Institut La Sureda, i amb dues escoles estan molt sensibilitzades a poder gaudir d'aquest espai, no? De poder-lo doncs, tenir doncs, apte, perquè era un espai que de tota la vida totes les escoles havien anat a fer excursions, berenades i jocs, i s'hi va deixar d'anar per la perillositat, per de trobar-se tot tipus de residus, per la broquera, i bueno, una mica la idea és de poder recuperar aquest espai, i doncs l'Institut La Sureda ja s'ha posat les piles juntament amb l'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes, que són un grup de gent molt sensibilitzada, i juntament doncs, amb el grup de Recuperem les Torretes i el Jo Camino, Jo Recullo, doncs, han muntat aquesta sortida, que se surt aquest diumenge 27 de novembre a les 9 del matí. Ens trobem tots en el pati de l'Institut La Sureda, i llavors farem tot un recorregut, doncs depèn de la gent que siguem, ens dividirem cap a un costat i cap a l'altre, i per netejar tot aquest espai, i acabarem doncs amb un esmorzar gratuït i música a final de l'activitat per agrair a tothom que hagi participat i donar-los un petit premi a la seva ajuda desinteressada.
Sí, abans d'anar acabant, et volia preguntar, és necessari fer una inscripció prèvia o qui vulgui s'hi pot apropar el diumenge allà?
Ho fem aquest diumenge? No cal inscripció, que passa que sí que demanem que qui vingui doncs vingui puntual a les 9, perquè l'activitat comencem allà, llavors sortim i fem un recorregut, i ja doncs en principi la gent ha de ser allà puntual, i sí que demanem això, que portin guants de jardí, val? En principi nosaltres ja portem algunes pinces, però no en portem una gran quantitat, no sé la gent que ens pot venir, per tant, si vol portar la gent ja guants i pinces de casa, fantàstic, si no tenen pinces, amb guants ja anem bé, va? Però guants de jardí, que siguin gruixuts, que si t'has de recollir doncs un vidre, saps? Que vagis protegit. Llavors, aigua, i que és una sortida adaptada a totes les edats. Organitza l'AFA, perquè més clar, doncs no pot ser, és una activitat enfocada que es pugui fer en famílies, que pugui anar-hi la mainada amb tota la seguretat pels nens, sempre acompanyat d'un adult, i després també per gent gran que ens vulgui acompanyar. És un exercici que es tracta d'anar caminant i anar-nos ajupint, o sigui, anar fent cames, sentadilles, vull dir que també va molt bé perquè fas una mica d'exercici, i amb aquest premi final que et comentava.
Perfecte, doncs a veure que vagi molt i molt bé, i ja ens explicaràs a veure quina és la quantitat d'escombraries que s'hagin recollit, i esperem que siguin el menys possible, perquè no n'hi hagi.
Exacte, esperem-ho. Ja us posarem al dia. Vinga, bon cap de setmana, i esteu tots convidats a venir.
Moltíssimes gràcies, Sandra Bisba. Bon cap de setmana.
A tu, Ferran. Adéu, adéu.
I nosaltres ja anem tancant aquest supermatí, perquè d'aquí un minut arribarem ja a les 9 del matí. Però encara tenim alguns segons per fer un darrer repàs de la situació meteorològica, a veure què ens espera aquest cap de setmana, perquè és divendres i els divendres sempre tenim aquesta preocupació, Albert.
Temps de divendres marcat per l'arribada d'un front que ens creuarà aquesta tarda, portant tramuntana moderada, alteració de la mar i també algun ruixat. El vent i la mala mar duraran fins a primera hora de dissabte, quan el temps millorarà, i dissabte en general serà majoritàriament assolellat, però amb ambient una mica més fred. Diumenge puja la temperatura a l'espera d'un nou front que arriba dilluns.
Moltes gràcies, Albert. En un altre moment potser diríem, ostres, quatre gotes ens faran una mala passada, però en aquest cas, tal com estem en aquests moments, quatre gotes són benvingudes i si en poden venir vuit sense fer cap mal, evidentment que les estarem esperant. Nosaltres us esperem el pròxim dilluns a partir del punt de les 8 del matí amb un nou Supermatí. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure'm.